passo sota un cel de mil estrelles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el bé. Encendrem fogueres amb la rat de la tendresa, que durem gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones de coratge de seguir. Sentir-nos
molt bon dia i benvinguts una setmana més al programa La Terreta. Després d'una temporada d'exàmens que hem tingut tots nosaltres, doncs ja venim carregats, més carregats que mai, perquè com ja sabeu, La Terreta és un espai en valencià on procurem donar a conèixer tots els temes d'actualitat de la zona de Alacant i d'Elx, i és un programa que en el seu moment va néixer per fomentar la cultura en valencià, tant a la universitat com bé, per aquesta zona, totes aquelles persones alienes a la comunitat universitària que en algun moment puguen escoltar-nos, que espero que a poc siguin més. I per a posar-nos al dia pel que fa a tots aquests assumptes, no estic jo soles a l'estudi, és clar, encara que avui, en lloc de ser cinc, són quatre, perquè la nostra companya Maritere...
Tenim a la Tere de viatge.
Està de viatge per Itàlia, estarà passant-se bomba, així que des d'ací li manem una besada. I bé, els altres tres companys que tinc amb mi són Felip Lluís Jankovic.
Hola, molt bon dia, Alexandra.
Bon dia, Jorge García.
Què tal, Alexandra?
Molt bé. I Alicia Ruiz, com
molt
estàs?
Molt bon dia.
Bon dia. Bé, doncs tots nosaltres ja hem estat informant-nos de l'actualitat de la zona, buscant els millors encontres musicals, els esdeveniments més destacats per a les dues pròximes setmanes i, bueno, tots els temes estos de literatura, festes populars i inclús actes esportius que, per què no, us oferim així a tota la gent per a que no tingueu temps d'avorrir-vos. Així que jo ja vaig a callar-me un poquet i el meu company Jorge va a contar-nos que anem a parlar avui a La Terreta.
Vinga, doncs anem, Alessandra. Avui, ho comentàvem abans al principi a la cafeteria, avui teníem ganes de ràdio, eh?
Sí, la veritat és que...
Ja feia temps.
És que, clar, estem acostumats a cada dues setmanes tindre el nostre espai així per...
I avui l'hem agafat amb unes ganes. Bueno, anem amb el sumari. Avui a La Terreta parlarem de VilaWeb, el diari digital líder en català de la mà de la nostra companya Alicia. També parlarem de Rick Casanes, un poeta i traductor català que ha conreat diversos gèneres literaris. A més, Felip ens portarà les novetats literàries, ens presentarà breument un nou concert d'Orxata Sound System i una resposta, creiem que positiva, d'Acció Cultural Valenciana sobre el famós assumpte de TV3, la polèmica de si es pot emitir així al País Valencià, etc. Ja, de fet, va parlar fa dues o tres programes, va parlar d'aquesta polèmica.
Sí, de la resolució del Tribunal Suprem, que al final es va donar la raó a Acció Cultural pel País Valencià, i ara creiem que les Generalitats estan posant-se d'acord per a retransmetre les autonòmiques recíprocament, i veiem que la cosa s'ha calmat un poquet.
Menys mal. També un servidor us parlarà de Sorín, el periodista i escriptor de la generació del 98, i probablement un dels grans de la nostra terra, per així dir-lo. També la nostra companya Alexandra ens portarà els últims avanços de la nostra universitat. Aquesta vegada els protagonistes són els telèfons mòbils. No és així, Alexandra?
Així és, perquè és que la UMH ha impulsat un sistema per a vigilar amb tablets i mòbils la medicació a les persones majors de 65 anys, per a que sempre poden estar ahí despistats o que se'ls va un poquet, pues no se'ls oblidarà amb això.
El problema és que utilitzen telèfons mòbils la gent.
Bueno, s'hauran d'adaptar, no?, a les noves tecnologies. Ja s'encarregaran els fills o els nets,
sí,
de comprar el dispositiu que faci falta.
Bé, i per finalitzar farem una ullada a l'agenda cultural amb les cites més destacades de cara als pròxims dies. Així que donem pas.
Bé, i comencem, com bé ha dit el nostre company Jorge, vaig a presentar-vos a un poeta, ell és Enric Casasses i Figueres, és un poeta i traductor català que va néixer en 1951. També destaca en altres gèneres com l'assaig, assaig poètic, el periodisme, el drama i la narrativa. Aquest autor acaba de publicar Diari d'Escània i Univers Endins, un díptic, i per a tota aquella gent que no sepa el que és un díptic, és un conjunt de dos sonets o d'una parella d'altres composicions poètiques unides per certa paritat temàtica, que conté un diari i un poema llarg, que el poeta va escriure simultàniament. És en una estada d'uns mesos que va fer al sud de Suècia en 1980. Casasses tenia 29 anys i diu que va saber des del principi que diari i poema anaven junts, tot i que el diari narrava el que passava en aquell territori agrari nòrdic, un grup de 3 o 4 masos, mentre que el poema l'escrivia com si estigués a l'Empordà. El díptic mostra aquesta distància i també el que tots dos territoris tenen en comú, que és el que té en comú Europa, la cosa pagesa, un fons semblant de civilització. En un pròleg magnífic, el poeta relata el vaivé del llibre i explica per què no s'ha publicat fins ara. Això que ara ve, això que ara llegireu, és del 1980 i no he publicat abans perquè ho havia perdut. O, més ben dit, n'havia perdut la meitat essencial.
Poques vegades he escrit un diari, comenta Enric Casasses. Aquest dura poc més d'un mes i passa durant una estada que vaig fer l'any 1980 al sud de Suècia. Al mateix temps escrivia un poema llarg a l'estil de La cosa aquella i el diari és escrit en prosa i explico les coses tal com les veia dia ell. I el vers és un tipus de romanço, una reflexió sobre les maneres de morir-se, i tot plegat era com una premonició. El protagonista del diari és un avi pagès que un dia havia de segar l'herba del davant de la casa i em va demanar d'esmolar les dalles. Així comença el diari. Al cap d'un mes, l'avi es va morir de sobte, va ser com una premonició. Ell m'havia anat ensenyant tot el seu món, era un personatge molt estimat i aleshores va morir.
Quan fa pocs mesos va trobar el poema i perdut i va tornar a reescriure el diari per fer l'edició i es va trobar revivint tot allò que havia viscut fa 30 anys. Jordi Cornudella, l'editor d'aquesta obra, ha estat conductet. És un llibre molt, molt, molt bo i diu una cosa molt important. A les grans literatures normals, de tant en tant, es produeixen canvis en la llengua literària. Salts evolutius. Es produeix un acostament del model de llengua a la llengua parlada. Nosaltres hem tingut la sort de viure, de capturar un d'aquests moments, perquè l'autor d'aquest llibre pren la llengua parlada i la traspassa a l'àmbit literari, amb una gran naturalitat. El model de la seva prosa és un model de llengua poètica que s'imposa com a gran model contemporani. És un model de prosa de dietari que s'allunya del model de Josep Pla, imperant fins llavors. És, doncs, un llibre important pel model de llengua. Casasses té un llibre a mig acabar també, de fa anys, sobre el quadrat negre del Malevich, que conté un altre diari del viatge que va fer a Moscou per veure el quadre. Diu que no troba el moment de concentrar-se i acabar el llibre, perquè faig 50.000 coses i perquè i part vaig distret, diu l'autor, i que aviat publicarà amb Tria Llibres un altre volum, A la panxa del poema en prosa que no hi neva ni plou.
Bé, doncs ara anem a parlar de Sorín, com vaig dir abans. José Martínez Ruiz va néixer a Monòver, Alacant, quizás l'última frontera del català, el 8 de juny del 1873. Per alguns crítics, l'entorn bilingüe de la seva terra nativa és essencial per a conformar en a Sorín la consciència de puresa de l'idioma, la necessitat d'expressió ajustada i la voluntat per la perfecció expressiva. Fill d'un advocat i un acomodat polític conservador, va estudiar el batxillerat en l'internat dels Escolapis de Iecla i dret, malgrat que no va acabar, a la Universitat de València. Justament quan va començar a publicar assíduament en diversos periòdics, com per exemple el periòdic La Vanguardia de Catalunya. Al novembre del 1896 es va establir a Madrid i va seguir la seva col·laboració en una infinitat de capçaleres. amb periòdics republicans com El País, El Progrés d'Alessandro Lerroux i després també amb L'Imparcial. A més, durant molts anys amb ABC i amb diverses revistes com Ànima Espanyola i com per exemple també el Madrigal, on va aparèixer per primera vegada el pseudònim signant d'Assorí. Els seus inicis van estar molt marcats per una sensibilitat de caràcter anarquista i els seus primers títols responien a aquesta ideologia, com per exemple Notes Socials del 1896, Pecuchet Demagog del 1898 i bueno, durant aquests anys va viatjar intensament per terres de l'altiplà castellà amb el propòsit de conèixer tant el seu paisatge com la situació de les seves gens, llavors d'extrema misèria. Va compartir al costat de Ramiro de Maeztu i Pío Baroja una viva admiració per les obres de Nietzsche. De fet, amb Baroja i Maeztu va formar el grup dels tres, nucli original de la generació del 98. La seva trilogia narrativa, composta pel volum La Voluntat, antecessora de l'artista adolescent de James Joyce, Antonio Azorín i Les confessions d'un petit filòsof al 1904, va provocar una reflexió personal que li va portar a canviar radicalment les seves posicions polítiques. Desil·lusionat, ràpidament passa a adoptar un ideari conservador. Es va adherir al maurisme, va anar 5 vegades diputat entre 1907 i 1909, i dues vegades sotssecretari d'Institució Pública, en 1917 i 1919. Es va negar a acceptar nous càrrecs en la dictadura de Primo de Rivera i durant la Primera Guerra Mundial va ser corresponsal de guerra i va obtenir la Legió d'Honor del govern de França. Va destacar també per ser un viatger extraordinari per Espanya, especialment per Castella, però en canvi va viatjar molt poc per l'estranger. Triat per unanimitat membre de la Real Acadèmia Espanyola al maig de 1924, va esclatar la Guerra Civil Espanyola i va fugir a Madrid per viure en París. En finalitzar la contesa, va tornar a Espanya el 1939. Va ser president del Patronat de Biblioteca Nacional i va rebre un homenatge nacional en 1963 amb motiu dels seus 90 anys. També va ser Premi Marc de Literatura, Gran Creu d'Isabel la Catòlica i d'Alfons X el Sàvio. De la seva obra literària cal distingir les novel·les anteriors a la Guerra Civil, com per exemple Don Joan del 1922, Doña Inés del 1925, Félix Vargas del 1928, després titulada El cavaller actual o Poble al 1930, on Azorín assaja amb noves tècniques narratives. A més, les posteriors a la contesa civil, on torna al seu estil tradicional amb clara tendència a l'exquisitesa narrativa i a l'harmonia. D'aquests últims anys, destaquem, per exemple, L'escriptor, al 1941, Maria Fontan, L'illa sense aurora o En permís dels cervantistes, del 1948. Azorín va ser l'escriptor més fecund d'una generació que no va ser escassa en obres literàries i també va ser el més llegit. La seva prosa clara, precisa en l'exposició, exigents amb els petits detalls de frase breu i riquesa lèxica, va fer que la seva obra suposés una autèntica revolució estètica.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes, hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger, al país de l'olivera. Al país de l'olivera. País que dorm a l'era, hi ha polsims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades, hi ha besos d'aigua i llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. País de la infantesa, hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, hi ha pins banyats en sal, argallons entre baladres, los descalços dins el mar. Al país de les marines, hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges, llums dispentin entonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles, hi ha raïm a les porxades, amb merles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaúts i guitarrons i la veu de les rondalles vessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa, hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
Bé, i després de parlar de dos grans autors, Enric Casasses i Azorín, passem a les recomanacions literàries de la setmana, que a més de recomanar-vos les obres d'aquests dos grans autors, parlaré primer de, destaquem, August, una novel·la històrica que arranca amb la mort de l'emperador Juli César. A l'any 44 abans de Crist, el seu nebot, Octavi, haurà de madurar abans de temps per a posar-se al front del major imperi de la història i enfrontar-se a les intrigues polítiques que l'envoltaran. Un esplèndid joc de llums escrit per John Williams i que ha estat editat al català per Edicions 62. Ulls, budells, cor és un llibre CD que recull els 43 millors poemes d'Elies Barberà entre l'any 2000 i 2011. Ariadna Alsina i Gregori Ferrer posen la música al CD recitat pel propi autor i Marta Montiel. Recordeu, Ulls, budells, cor, d'Elies Barberà, editat per Lapislazuli.
Que són budells?
Budells, en castellà, intestinos.
Ah,
bueno.
Es veu que serà alguna metàfora...
Sí, sí.
A lo que diem en un altre idioma, tindre collons.
censura.
Clar, és una bona metàfora.
Sí, bona. Bé, també vos parle de que la Butxacas suma la celebració espriuana amb una gran aportació de, sobre Espriu. L'edició en dos volums besons de la poesia completa i de tota la narrativa de Salvador Espriu. Per primera vegada es posaran a l'abast dels lectors els textos que han estat fixats en el curs de 20 anys per responsables de l'edició crítica de l'obra d'Espriu, col·lecció editada per Edició 62 també, amb la col·laboració del Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu d'Arenys del Mar. I canviant un poquet de tema, la convocatòria, al Premi Sant Bori ha estat oberta des del 18 de gener. Podeu consultar les bases a la pàgina oficial del concurs, www.sambori.net.
Sí, però vamos, jo us recomano que no us presenteu perquè ja es presenta Felip.
Sí.
I ja...
No, perquè no hi ha competència, ¿verdad?
No, però Alessandra també està dient que vol presentar Sabore perquè... Por... Sí que és molt interessant perquè aquest any el premi es dividirà en 3. 1.000 euros per a la primera posició, 750 per al segon i 500 per al tercer. A més de que si n'hi ha accessis estaran valorats en 250 euros. Bueno. Sinó que recordeu, www.sambori.net per a totes les universitats de la comunitat.
De totes maneres, Felip, no es preocupes que de tota la gent que ens està escoltant, que es presenten a Sant Bori.
Els milions de persones
jo no patiria molt. Jo no patiria molt.
Millor, poqueta competència. Bueno, que quede tot entre família en la terreta,
sí.
No?
El tècnic està posant cara de presentar-se.
Les carnes toltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. Si cantem, mai morirem.
Bé, ara us parle d'alguna cosa d'ací, de la UMH, perquè, bueno, per als joves, per a tots nosaltres, pues les noves tecnologies ja són una extensió més de nosaltres, realment, de tants mòbils, els ordinadors, reproductors, no?
Qualsevol... Realment, jo ja escric millor en el mòbil que què pense.
Sí, sí, no, la veritat és que és... Estem ja superhabituats, és una cosa que no ens crida massa l'atenció, no ens consta. Però les persones majors pareix ser que no estan tant en este món.
Però, els
iaios. Sí, els iaios, efectivament. Però els ha arribat també a ells el llarg braç de la informàtica i pareix ser que hauran de posar-se el dia ja perquè la UMH està impulsant un sistema per a vigilar amb les tablets i els mòbils, principalment la medicació a les persones més majors. I és que aquesta universitat està liderant un projecte a nivell nacional que pretén fer la vida més fàcil als pacients majors de 65 anys i que pateixen diverses patologies i depenen de medicaments per al dia a dia, no? Per a controlar el seu organisme. L'ajuda es fa mitjançant les noves tecnologies, com he dit, i està definint-se com un cuidador virtual, no? Pensa que és un terme prou apropiat.
Sí, acertat.
Bé, consisteix en, com he dit, en controlar a través d'una tablet o d'un mòbil el consum de medicaments receptats al pacient dins del termini i la forma establida sense que pugui confondre pastilles que pareix ja que es queda el típic pastillero este, teniu la imatge de plàstic que ve per dies i hores, això ja queda antiquat. Ara ja tenim que tindre un mòbil,
un WhatsApp, la pastilla.
I l'aplicació que està preparant la UMH. Bé, aquesta ferramenta personalitzada ajuda virtualment a, com he dit, a reduir els errors de medicació de pacients que va dirigit especialment als que són majors de 65 anys. I, bueno, està impulsant-se principalment per part de l'expert en temes de qualitat, que és José Joaquim Mira. I ha comentat que els investigadors i els enginyers de la UMH estan ultimant ja l'aplicació informàtica i que amb l'últim fi, principalment, de millorar l'atenció sobre aquests pacients que hem dit per a que puguen controlar bé les medicacions. Com funciona això? Us explique. El mòbil o la tablet avisa a una hora determinada i, a més, mostra una foto del medicament o inclús pot reproduir una imatge de la pastilla per a que el pacient pues, no la confonga amb altres. A més, que això és el que a mi em pareix més adequat, si el malalt no confirma en el dispositiu que ha pres aquest medicament, es mana al metge automàticament o al cuidador una senyal advertint d'aquesta anomalia i així poden actuar en conseqüència, no?
Sí,
perquè si no, al fill i al cap, si per molt clar, que l'avise, no...
Clar, ahir sí que ho han fet molt bé, lo d'avisar al metge, perquè jo penso que és el més essencial, perquè damunt si estàs des d'un mòbil connectat a internet, poder contactar amb el teu propi metge...
Clar, així pues, jo, és més directa
sí,
també, no?
I una bona solució i més ràpida.
Molt jo bé. No sé si funcionarà, però jo no m'imagino a la meua iaia ahí amb el mòbil.
Sí, era això. Que
bueno, això tot és posar-se.
Bo, però si no són els iaios d'ara, són els iaios de des de 20 anys, que sí que utilitzen ja els mòbils.
Això sí.
Però, això sí.
Bé, ara.
Bé, doncs aquest projecte és part del Ministeri de Sanitat que va des de la convocatòria de projectes d'investigació clínica independent i ha concedit prop de 81.900 euros a aquest projecte de la universitat que deuria estar culminat a mitjan d'any.
Molt bé. És que no es perdi res, però la UMH està molt bé en investigació. Els quarts, em penso que som.
Els quarts.
De tota Espanya.
De tota Espanya.
Pues en acabar aquests projectes primers.
Clar que sí.
Jo m'imagino ahir els professors a Miguel Ors amb la tablet
i
la pastilla. Vinga, home.
Bueno, pues imaginant-ho, no, segur que funcionarà.
Que no m'escolte que jo vaig per a aquest tema que hi ha amb la seva.
Que ha arribat l'hora del teu cant de València. De mi és el moment. Com és el moment? De mi és el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense mica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant, creix. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.
Quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural d'escola...
Bé, i amb aquesta cançó de La vida sense tu que estava sonant, passem a contar una mica l'actualitat musical que ens agrada tant així a la Terreta. Així, Felip?
Sí, així és, perquè Horchata Sound System, Charango i Atupa seran els encarregats d'encetar la gira d'Escola Valenciana el 2013, el pròxim 10 de març a Burjassot. L'octava edició del Festival Itinerant de Música en València de l'Escola Valenciana començarà amb el concert de Falles, en València, que se celebrarà el 10 de març a l'Auditori de la Casa de la Cultura de Burjassot. Horchata Sound System, Charango i Atupa garantiran el foc musical i en València de les Falles d'aquest any. El concert començarà a les 9 de la nit de Malatupa, un grup de rap format per uns xics de Montcada, de l'Horta Nord, i que acaben de treure el seu primer disc, el Quadribarap. Bueno, Quadribarap, perquè és canten rap. Amb el seu esperit rebel, Atupa promet donar contundència al concert amb el seu control musical, que per cert, Atupa tocarà este any en la Mostra de Música de València, l'1 de març.
En les jornades. Res, dins de dues setmanes ja.
Dins de dues setmanetes també tindrem la mostra, que començarà a les 9, tindrem barreta i bé.
Bueno, no te'n vales, que ara ve Alicia a contar-nos.
Un poquet més, també. I, bueno, jo seguisc amb lo nostre, tot seguit, també actuarà Charango, un grup català que l'any passat va aconseguir el premi End the Rock al grup Revelació del 2012. I, per últim, i com a Zenit, l'inclassificable i multidisciplinari Horchata Sound System actuarà amb el repertori del seu nou disc, Horchata 3.0, una nova entrega de la seva forma de veure el món i viure una música. La fòlia d'Horchata Sound System, que ha publicat el seu nou CD 3.0, publicat el 12 de desembre del passat any 2012.
Molt recomanable.
La veritat, un poquet de plan nadalenca, però bé, és Horchata, sols fan ells cançons aixina.
Uh-huh. Bueno, Alicia.
I passem a VilaWeb, i tots us preguntareu què és VilaWeb. Pues VilaWeb és un diari electrònic independent creat a l'any 1995 i que aquest any complís la majoria d'edat, és a dir, els 18 anys. És el primer i principal diari electrònic en llengua catalana. Es reconeix com a producte en la tradició del periodisme de qualitat dels grans mitjans editats en paper, així com en la cultura d'innovació d'internet. Tot això des de la independència empresarial i política i el compromís amb les regles i tradicions del periodisme. Amb els seus lectors i amb una visió de la realitat arrelada al propi país i compromesa amb la cultura catalana, al temps que oberta al món global i atenta a la seva realitat. El diari electrònic s'estructura en quatre àrees principals. La primera és vilaweb.cat, el diari electrònic amb totes les seccions d'informació i participació, actualitzades de forma permanent les 24 hores del dia. La segona és nosaltres.cat, directori amb més de 40.000 webs de tots els països catalans classificades per seccions i àrea de petits anunciants classificats oberta al lector de VilaWeb. Per a saber com usar millor el cercador, podeu visitar les regles de funcionament. La tercera és vilaweb.tv, la televisió IP de VilaWeb, accessible tant a través de la web com de dispositius mòbils o televisió. I la quarta i última és Més VilaWeb, que és una àrea de serveis per a subscriptors que inclou la possibilitat de crear un blog dins de VilaWeb i altres serveis exclusius.
I com ha anomenat Alicia abans, VilaWeb compleix 18 anys i està innovant un poc perquè ja sabeu que el tema este de financiar els mitjans de comunicació a internet és un tema que està ara molt candent, no? Pues VilaWeb en aquest tema està innovant un poquet ara en complint la majoria d'edat i el que fa és demanar 16 cèntims al dia als lectors i gràcies als milions de lectors que aporten aquesta simbòlica quantitat, perquè realment 16
cèntims
al dia, bueno, els centenars és que siguen.
Però
tota pedra fa marge, Jorge.
Molt bé.
I a poc, oi, 16 cèntims no costen res a ningú,
tota
pràcticament.
Tota pedreta fa marge, quan de tens a sentir-la?
No? Bé, doncs, pues, com dia, aporten esta quantitat de diners com a membres de la web i fan possible que aquest diari puga continuar endavant i tota la gent puga llegir-lo. Els lectors que vulguen formar part d'aquesta comunitat tindran a més al seu abast eines per a col·laborar amb la redacció i rebran nous productes, entre els quals una revista mensual. És a dir, que per aquesta xifra simbòlica, pues, a més de col·laborar i d'ajudar a que vagi endavant el projecte, pues, reps un tracte especial també, no?
Clar.
Que alguna cosa hauràs d'oferir. Bé, els lectors poden triar entre quatre modalitats de serveis personals i n'hi ha una per a empreses i associacions. Però, bueno, més enllà dels servidors oferits, la iniciativa el que busca també és reforçar la independència editorial del diari i el seu futur, tot allò generant una comunitat que se'n corresponsabilitza seguint models ja incipients, en països com els Estats Units i França. És a dir, que no, realment no estan innovant, no? Estan un poc traslladant els sistemes d'altres països a sí, però jo crec que en Espanya
a veure si funciona.
Pocs hi ha així.
De fet, VilaWeb és dels primers diaris electrònics espanyols que funciona. Perquè d'aquests tenim ben pocs. Tenim VilaWeb, tenim Meristation,
El Confidencial
i poquetes més.
Libertat Digital, sí.
A més, heu d'alegrar-vos que és en valencià. I bé, els membres de Més VilaWeb reben cada tarda un missatge amb els temes en què treballa la redacció per al dia següent i a més així pues, podrem fer aportacions o suggerir nous temes i com tractar els temes que la web està treballant. És a dir, que formen un poc més part, s'integren més
sí.
en la redacció i en el tractament de la informació de VilaWeb.
I com bé ha dit Alessandra, per a formar part d'aquesta iniciativa hi ha quatre modalitats de VilaWeb que són: la primera, com a adherit, ha aportat una quantitat de 60 euros a l'any. La segona és la categoria de col·laborador, que serien 120 euros a l'any. Personer seria la tercera, de 240 euros a l'any. I l'última, que seria la novetat d'aquest any, és una modalitat per a empreses, que serien de 480 euros a l'any. Segons la categoria que estigues, rebràs més productes en relació amb els diners que hagis pagat a l'any i entre els productes es troben les serveis com una trobada anual, una revista electrònica mensual o activitats i descomptes.
I per cert, jo voldria dir-vos, coneixeu a Xavi Castillo?
Sí, actua a la Vila. Doncs
pues de fet, Xavi Castillo té un programeta en VilaWeb que es diu Peri Huevo, que està ja d'un prou test muntant vídeos, sketches de satiris, com fa ell, que li agrada molt, que la base en tot el que es meneja,
sí.
i sobretot en el rei Moro, al Collà, que és el seu...
Sí, això ho pagué jo.
Això ho pagué jo.
Pues actua en la Vila, no sé si és la setmana que ve o l'altra, de totes formes, per al pròxim programa ho portem segur, perquè a més era, no sé si eren 10 euros o alguna cosa,
sí.
I jo l'he vist diverses vegades i la veritat és que val la pena.
Val molt la pena,
Val la pena, és molt divertit i molt satíric, sí.
I ho fa molt graciós.
Plega tard, este mere que tengue me partix per la mitat. Jamelga austerritxa, iri entre carts, ton pare de terreno, ja te tinc a tant. Guaratxa per roxa, xiringuito platja, arenga la pujanga que la xona ratxa. No sigues estreta, la vida t'apreta, a la biblioteca, Virgo mi santeta. CMS esquema pies, no sé per què encara tu de mi te fies. Quan l'hospitrera dos faenes tens, me dilata el tema, me provoca estrès. Ja no fem res del que penjàvem al Juport. A mi em va l'SM com li anava al futbol. Anticiclons i hormones, repressió, sort. D'on ja no se pot traure, mi amor. Si sebes, guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo, yo quito.
Yo pongo una lampa estrem per la lluletera i el meu folclore sura pelea. Bambo no mambo, roble de caldera, sorprenda en flor i ave la primavera.
Mala baladre, de saia amb seta pedre, ets bon, no et fan, vas a ser teva.
Després d'escoltar aquesta cançó de Horchata Sound System, que esta sí que ens agrada, encara no sabeu què fer aquests dies que venen. Bé, pues ara portem un poquet de bona música, perquè el divendres en Sant Vicent del Raspeig, a la Sala Tewan, tindrà lloc el concert de Canteca de Macau, que és un grup alternatiu, jove i fresc, que fa melodies mesclant ritmes llatins, flamencs, de reggae, de jazz, de rock, i per què no ho donen per més. I componen lletres amb diverses lectures, on barregen optimisme, ball, sentiments, experiència. Així que l'espectacle és prou recomanable, comença a les 9 de la nit, i el preu de l'entrada són 10 euros per a les anticipades, i 3 euros més, 13, si la compres en taquilla. Així que us convidem a anar, perquè a Tere, la nostra companya, que ara està per Itàlia, l'agrada molt aquest grup i des d'ahir, des d'Itàlia, es porta la recomanació.
Per cert, avise jo també a la Sala de One aquest mes d'abril, el Loco Loquillo, que vindrà a Alacant i passarà per la Terreta en aquesta gira que va començar a Múrcia, València, Alacant. Així que, bueno, si el que us avelleix no és precisament la música, sinó la dansa, l'espectacle Perro, de la companya de dansa de Daniel Abreu, actuarà també aquest divendres dia 15 al Teatre d'Arnitxes d'Alacant. Per 15 euros, un preu més o menys econòmic. a les 9 de la nit. L'obra versa sobre una persona i totes les vicissituds que pateix de la seva lluita interna per a ser i per a estar sempre al lloc apropiat, per així dir-lo. De la lluita amb els demés i amb ell i lo just, lo injust, en fi, una sèrie de qüestions una mica metafísiques. I tot això servint-se, perdó, de moviments, així que sense dubte, bueno, jo pense que pot mereixer la pena apropar-se a les Nietzsches.
Sí, la veritat és que sí, jo fiquem molt sobre aquest dia 15, i perquè si el que t'agrada és la música clàssica, també a les 8 i mitja de la vesprada, al Centre Social de Sant Vicent dels Raspets, per 10 eurets, per tindrà lloc un concert del Quintet de Metalls, Nord-Americans Canadian Brass. Estos components han participat en les orquestres sinfòniques d'Estats Units, Canadà, Europa i Japó. Aquest espectacle mescla l'humor amb l'espontaneïtat i el virtuosisme, una delícia per als melòmans.
I al Paranif de la Universitat d'Alacant projecten el divendres a les 8 de la vesprada la pel·lícula L'amor i altres desgràcies.
I jo torne a la música, que és el que m'agrada a mi, perquè el dissabte dia 16 a Alacant el grup alacantí Madre Màquina presenta el seu tercer CD, que s'anomena La orquesta serà dormida, i en la sala estèreo serà aquest concert, aquesta presentació del nou CD, cap a això de les 10 i mitja de la nit. L'entrada senzilla costa 5 euros i si voleu endur-vos el CD a casa per 3 euros més, pues, jo crec que és un preu prou econòmic, no?, per a un CD. Així que és per a passar una bona estona el dissabte.
I també us portem plans alternatius per als que no us acaben de convencer aquestes coses. Es diu Poder Absoluto i és una obra de teatre de trama psicològica dirigida per Roger Peña Carulla. Els actors no poden ser millors: Emilio Gutiérrez Cava amb el paper de Arnold Esman i Eduardo Farelo amb el de Gerald Bauer. Es tracta d'un text de rabiosa actualitat centrat en temes tan candents, perdó, com ara desgraciadament la corrupció, la voracitat dels mercats, i a més ha sigut finalista als Premis de Teatre Bartrina. Us heu quedat en ganes de saber més d'aquesta obra, doncs teniu l'oportunitat de veure-la el dissabte o el diumenge al Teatre Principal d'Alacant. El dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 6 de la vesprada. Les entrades oscil·len entre els 12 euros i els 25. No vos perdeu.
I també el diumenge, dia 17, a la Casa de la Cultura de Sant Joan d'Alacant, s'organitza el cine en valencià i, posteriorment, tallers d'animació. La pel·lícula s'anomena L'Òrax, a la recerca, de la trúfula perduda. No us ho poregueu perquè comença a les 5 de la vesprada.
A continuació, us vaig a proposar una sèrie de tallers que començaran pròximament a la Universitat d'Alacant, de la mà del Servei de Cultura de la Universitat, per si de cas algú li pot interessar o perquè, bueno, tenen molt bona pinta, així que escolteu. Tallers com, per exemple, jardí, teixits, paisatges, tècniques líquides aquoses, iniciació al dibuix d'aquarela, aguaix, acrílic, la matrícula a partir del dia 10 de gener, el 10 de gener ja es va obrir el plaça, i la durada d'aquest seminari és des del 19 de febrer d'aquest any fins al 5 de març. Un altre seminari, per exemple, és el curs de narració i expressió oral en valenciana, Contem Contes, amb una durada des del 6 de març fins al 29 de maig. I, per últim, l'altre seminari restant, el llenguatge de les titelles i les ombres, amb el títol que pareix molt interessant, amb una durada des del 27 d'abril fins al 5 de maig, per el que puc lliure aquí, així que pareixen interessants.
Sí, anirem a...
Sí, a veure si es poden deixar caure per alguno, perquè és de la Universitat o d'Alacant?
No, és de la Universitat d'Alacant.
De la Universitat d'Alacant, ho tindrem un poc difícil, és que no tinguen cotxe, però és que tinguen l'oportunitat, des d'ací de la Terreta els animem.
Sí, sobretot el de curs de narració i expressió oral en valencià.
Per a presentar-se al Sant Bori.
No sé, a mi em pareix curiós.
Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai.
Acció Cultural pel País Valencià esperarà a reobrir les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana i confia en el diàleg obert entre els governs de la Generalitat Catalana i Valenciana. D'aquesta manera, ACPB respon a la iniciativa de les comunitats per pactar per una reciprocitat de les cadenes autonòmiques. És a dir, Canal 9 en Catalunya i TV3 així a la Comunitat Valenciana. La emissora de la televisió catalana, la nostra terra, i la de la ràdio i televisió valenciana, la comunitat dels nostres veïns, està sempre un dels objectius d'acció cultural pel País Valencià, perquè s'ha manifestat a favor i fins i tot il·lusionat per aquesta predisposició a pactar. Encara així, ACPB consideraria la reobertura dels seus repetidors per a difondre així TV3 si no hi haguera tracte entre ambdues comunitats, atenent a la voluntat de la majoria dels seus socis, així com de l'opinió pública, tal com reconeix el Tribunal Suprem.
Bé, i ara, per acabar, que ens queden apenes 6 minuts de programa, anem a acabar parlant d'un tema que, bé, així des de la Terreta pues, sempre ens importa, no?, quan s'ataca, diguem, al sí. Valencià, la llengua, perquè, bueno, a mi això és que em pareix directament un atac a la llengua. Es va suprimir el premi a la millor cançó en valencià, que es donava dins del certamen de joves cantautors, i que aquest premi abans era de 400 euros i ara s'ha quedat en una menció, en un enhorabona, eres el millor. Aquest acte és una conseqüència de la decisió de la regidoria de la joventut d'Elx, que va eliminar la dotació econòmica per al premi a la millor cançó en valencià, que, com dic, s'otorga en el marc del certamen de joves cantautors d'Elx. La plataforma per l'ús del valencià, que sempre està ahí present en aquests temes, que està integrada per l'associació El Tempir, el Casal Jaume I, Joves d'Elx per la Llengua, Xiques d'Elx i l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó. Bueno, aquesta plataforma per l'ús de valencià ja va proposar al seu moment, quan es va fer aquesta acció, va proposar al respecte a l'Ajuntament que celebrarà un concurs de músics en valencià. No sabem com està la cosa, si la proposta anirà endavant o què.
Pues segur que no.
Sí, segurament, però és que, bueno, a mi realment em pareix que és un atac a la llengua, no? És una llengua ja prou minoritària, si,
clar,
si l'ús pareix que va mermant-se per moment,
clar,
i si, no sé, és un incentiu econòmic, no? Sempre, sempre ajuda que la gent s'animi
a
fer coses.
Sí, per als poquets que som fent coses en valencià, ens lleves també els premis i els diners i tot. La veritat és que se'ns lleven totes les ganes i al final passarà que es passen al castellà i és una llàstima, una autèntica llàstima i hauríem de vestir-nos de luto.
És una llàstima perquè és una llengua que hi ha que normalitzar-la i medides com aquestes fa que no avance i...
Jo més que normalitzar-la, el que crec que hi ha que fer és precisament fomentar-la, perquè, per exemple, a les institucions com així aquesta universitat o al, digamos, a l'espai públic, pense que així a la Comunitat Valenciana es fa un ús del valencià molt 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 poquet.
Sí.
Però jo crec que s'intenta. N'hi ha zones que també són domini lingüístic castellà i nosaltres som una comunitat molt, molt híbrida. No
ja,
som...
Bueno, més que, jo penso que més que la comunitat, així, el cas concret de la província d'Alacant, perquè, per exemple, tu et vas a Villena o a Oriola i un poc vas així amb la bandera del valencianisme i...
Sí, si vas en la senyera, lo millor és...
És una regió de tradició castellana, per així dir-lo, però, per exemple, des d'Alacant cap amunt...
Sí,
valencià... Sí, és una
tradició... Fins i tot així, a Elx també hi ha... ara no sé, però abans hi havia una tradició del valencià al carrer molt gran. Elx, Santa Pola, inclús Alacant... Ja diu, des de Elx, des de Guardamar, millor dit, fins damunt.
Jo simplement considero que aquesta medida que ha fet la concejala de joventut d'Elx és més que res una pèrdua de respecte cap a la llengua i cap a, encara que minoritari, el sector que hi ha. Jo penso que 400 euros tampoc és una xifra que vaig a traure a l'Ajuntament de la crisi.
És el fet simbòlic.
És el fet simbòlic de que és un atac.
És que és la qüestió, és 400 euros per a l'Ajuntament, imagina que és una...
Per posar-li bombilles a les faroles.
Que no suposa res, i en canvi per a un grup que està treballant en valencià, que necessita unes ferramentes i uns... uns materials, unes coses i uns estudis, aquests 400 euros sí que poden ajudar moltíssim, no? El que possiblement el que faig això és que el grup que va cantar en valencià diga, bé, pues jo ara canto en castellà i em puc presentar al concurs que sí que es fa en castellà i que sí que rep diners.
De totes maneres, jo crec que no fa falta que recordem als nostres oients qui té ara mateix l'alcaldia, sí, a Elx.
Bé, i fins així el programa d'avui de la Terreta, l'espai en valencià de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández, i esperem que us hagi agradat un dia més i que tingueu ganes de, per què no, escoltar-nos, no, fins a final de curs, que estarem per
així,
cada dues setmanetes. Bé, des dels estudis de la ràdio, com dic, ens despedim fins a la pròxima setmana. Jorge García, un plaer.
Un plaer i un salut a tots els nostres oients.
Alicia Ruiz.
Petonés per a tots.
Felip Lluís Jankovic.
Una abraçadeta.
I Maritere, que no està així, però que segur que sí, està per allí, per Itàlia, passant seu pipa. Bé, moltes gràcies també als tècnics de so, en aquest cas Daniel Martínez, que ens ha ajudat a tirar endavant aquest programa, si no hauria que veure com seria això. Així que, bueno, moltes gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.
Estem fent revoltes quotidianes i senzilles amb l'amor que ens crema dins el cor. Viure amb l'esperança dels que lluiten cada dia com un conjunt per un empat.